Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Ana Closa. L'Ajuntament de Barcelona reconeix problemes de funcionament intern que afecten el servei que donen els seus usuaris. Ho ha admès al programa El Matí de Ràdio Estel, la comissionada d'Acció Social al Consistori, Sònia Fuertes, després que aquesta emissora hagi accedit a un document que constata greus problemes de funcionament de serveis socials.
Hem d'avançar molt més a la incorporació d'eines. De fet, nosaltres tenim una mesura de govern d'innovació social que justament planteja, si no recordo malament, entre 47 i 50, ara no recordo el número concret d'actuacions, moltes d'elles vinculades a la incorporació d'eines digitals per millorar la gestió, per millorar el coneixement, per ser més àgils.
Els sindicats fa anys que denuncien aquesta situació i lamenten que l'Ajuntament de Barcelona no contracti més treballadors. Des de la CGT expliquen a Ràdio Estel que el problema és la falta de direcció a l'hora de prendre decisions. És Israel Ureña, secretari general de la CGT de la secció sindical del Consistori.
Desde el 2016, la Asamblea de los Trabajadores de los EAYA, de los equipos de infancia, ya hicieron un documento alertando de toda esta situación, avalado por todos los sindicatos, no solamente la CGT, sino Comisiones, UGT, la Intersindical. Por lo tanto, el Ayuntamiento ya lo sabe. No es ninguna cosa nueva. No hacía falta, vamos, gastarse el dinero en una auditoría para saber que realmente los equipos de infancia están desbordados y que lo que hace falta es dotar a los equipos y, bueno, y tener una dirección clara hacia dónde se va.
Des de la CGT demanen al govern d'Ada Colau que parlin amb els treballadors i els sindicats per saber què necessiten. Creu que l'auditoria era innecessària per arribar a aquestes conclusions. Més notícies. L'atur a Catalunya continua creixent per tercer mes consecutiu. Al setembre hi havia 354.000 persones sense feina, 3.300 més que a l'agost. El sector serveis, amb el final de la campanya d'estiu, és el que ha deixat més persones a l'atur, concretament 1.500. En canvi, els sectors com l'agricultura, la construcció i la indústria han sumat treballadors. Pel que fa a Espanya, al setembre hi havia gairebé 3 milions de persones a l'atur, 17.700 persones més que l'agost. Catalunya és la segona comunitat autònoma on més ha pujat el total de persones sense feina, només superada per Andalusia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, han escenificat aquest matí l'acord per als pressupostos generals de l'Estat de l'any 2023. Sánchez i Díaz s'han reunit al Palau de la Moncloa abans del Consell de Ministres, que aprovarà els comptes públics per l'any vinent. Un cop aprovat pels ministres, el següent pas serà que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, porti al Congrés el projecte de pressupostos per la negociació amb la resta de partits polítics. Després del Consell de Ministres es detallaran les mesures pactades en aquests pressupostos, però segons els dos partits, són els comptes que inclouen la major despesa social de la història. Encara en política, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha titllat de fraudulent al govern de la Generalitat perquè, segons ella, no s'estan complint cap dels acords que es van signar per la investidura del president Pere Aragonès. Borràs ho ha dit en una entrevista a TV3.
Un govern de 33 no té la legitimitat democràtica per esdevenir govern. Jo li parlava de govern fraudulent quan allò que t'ha permès ser-hi ja no es complirà, perquè aquest és el missatge que se'ns ha donat. Ja no és un govern que, com va dir el seu president, vulgui culminar la independència.
Borràs ha evitat dir que votaran a la consulta interna sobre si el partit ha de continuar el govern i ha afegit que només ho comunicarà en els propers dies als afiliats de Junts. I encara un apunt més. Aquest dilluns al vespre, una trentena d'efectius de la Guàrdia Civil han fet una operació contra el terrorisme jihadista al Pont de Suert. L'operatiu ha estat ordenat per l'Audiència Nacional. Els agents van registrar diversos habitatges del nucli antic de la localitat i en el marc de la mateixa operació s'ha detingut avui una persona a Saragossa. De moment, a Catalunya no se n'ha fet cap. I ara els esports amb Xavi Toscano.
Dia clau per al Barça a la Lliga de Campions. Aquesta nit a les 9 s'enfronta l'Inter de Milà i després de la derrota contra el Bayern en la darrera jornada, els blaugranes estan pràcticament obligats a sumar els 3 punts si no volen patir per classificar-se pels vuitens de final. El Barça ha fet un entrenament aquest dilluns a la tarda a l'escenari del partit, l'estadi Giuseppe Meazza, i ho ha fet amb la baixa de Frankie de Jong, que ahir ja no va viatjar a Milà. Per part de l'equip italià també hi ha baixes importants. Avui no jugaran ni Lukaku ni Brenzovic, tots dos lesionats, i encara es manté el dubte de Lautaro, que pateix molèsties físiques. Un Inter que no passa pel seu millor moment, amb el tècnic a la corda fluixa després d'encaixar 4 derrotes en els últims 8 partits. El Barça, en canvi, hi arriba amb bona dinàmica, convertit en líder de la Lliga Espanyola després de sumar 6 victòries consecutives. Avui a la Champions també juga l'Atlético de Madrid, que s'enfronta al Bruges també a les 9 de la nit. I en tenis, des de fa uns minuts que està en joc el primer partit de Carlos Alcaraz com a número 1 del món, té lloc al torneig del Kazakhstan, i contra el belga David Goffin en el partit de 16 anys de final. El murcià parteix com a primer cap de sèrie d'un torneig amb moltíssim nivell, tot i ser de categoria 500, on també participaran Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas o Félix Auger Aliassime, entre d'altres. Tsitsipas, de fet, ha passat ronda ara fa uns minuts després de superar 2-16-0 al local Kukushkin.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passen ara mateix de les 11. Seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Després de posar-nos al dia amb els principals titulars, hem fet aquest F5, ens hem actualitzat. Ara és moment en què... Uri, si us plau. A veure, José, posa sintonia de viral que ens situï en aquell moment en què l'Uri ens explica qui és tendència avui.
Quina pressió. Què deu ser tendència avui, Mercè? Ara t'ho explicaré. Avui la xarxa està de dol. Perquè ha mort Jesús Quintero. Espanya regna el desconsol, i és que Jesús te quiere el mundo entero.
Atenció.
Però ho dieu de debò o el personatge hi ajuda?
Avui vegades... està molt aconseguit.
Sí.
Ah. Has dit Quintero i la Olga ja ha fet cap a pensar. Clar, sí, anava pujant que... el polze, però de poc a poc, com si fos un castell.
Sí, perquè semblava perquè que anava... sí, i efectivament ha estat que sí.
Això no ha anat cap a baix, sinó cap a amunt, eh?
Com hem dit, el periodista mort als 82 anys a la residència de Nuestra Senyora de Ubrique, a Cádiz. Més enllà de cunyaos i risites, Quintero ha estat un referent del periodisme, tant a la ràdio com a la televisió. I he decidit fer un recull dels millors tuits per homenatjar-lo. Comencem amb Pedro Sánchez. El president deia: ha fallecido Jesús Quintero, el loco de la colina será siempre un referente de la televisión por su personalidad, sus magníficas entrevistas y su forma de entender la comunicación.
Molt correcte.
Sí?
Encertat.
Sí.
El portal Jotdown Magazine deia: el silencio ha perdido a quien supo defenderlo mejor. Jo crec que és el millor, eh?
Bona, aquesta bona, eh?
Sense haver de pelar el boig.
Exacte.
Ni res de
sense
tot
topicazos. I Javier Olivares, el guionista, diu: no soy de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero no tengo ninguna duda de que genios como Ángel Casas y Jesús Quintero jamás tendrán un relevo a su altura. Una mica el que deies tu abans, Olga. I per acabar, una sabria reflexió que podríem lligar amb la Valentí Fuster, del mestre Quintero.
Lo más importante de la vida es la vida. Parece una perogrullada, pero te aseguro que si lo piensas verás que es la más sabia y profunda filosofía. Todos nuestros problemas comienzan cuando nos olvidamos de esa verdad elemental tan básica, cuando creemos que cualquier cosa es más importante que vivir.
Aquí l'homenatge. Vivir, Jesús Quintero. Moltíssimes gràcies, Uri, per aquest bon repàs del que ha dit les xarxes en general, Twitter, amb aquests tuits entre ells, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per cert, Marta, avui també ens ha cridat l'atenció als orígens d'un postre molt barceloní.
Sí, i que a aquestes hores del matí tothom se l'hauria hagut de treure, que és el pijama.
Opa! Doncs sí, ja tocaria, eh?
Sí.
Perquè passen... Home, també deu haver-hi gent que treballa de nit o que també pot estar amb el pijama.
Que potser tot just ara se l'estan posant.
No traieu-vos ja el pijama.
I gent que
no
està menjant un pijama.
També és veritat que hi ha gent que a vegades treballa des de casa i es treuen únicament la part de dalt del pijama.
Ah,
és que és tan còmode treballar amb el pijama.
Sí, va molt bé. Va, el pijama es tracta d'un postre tan barceloní, ja ho sabeu, com hipercalòric. Un flam... Repassem els ingredients.
Ai, sí, sí.
Un flam d'ou acompanyat de préssec i pruna en almíbar, una bola de gelat de maduixa, una bola de gelat de vainilla, nata muntada i, per rematar-ho, dues cireretes. És molt important.
Lleugeret.
Això és primer, segon i postres. Tot en, tres en un.
Clar, és una cosa.
Quatre combinat.
Però vosaltres heu menjat un pijama alguna
mai
vegada o no?
No.
No? Jo sí.
Te l'has acabat.
I no m'ho esperava. Sí, no, perquè saps això que dius?
No t'esperaves que portés tantes coses.
Sí, jo tinc la curiositat sempre quan arribo als postres. Dic, va, això no sé què, ho demanaré.
I ostres, que arriscat.
No sabia qui era. Sí, sóc bastant arriscada. I de cop i volta m'han portat un postre que més gran que la meva
I
cara.
I no l'has oblidat ja mai més.
Mai més, mai més. I ara quan ho deia la Marta encara m'il·lustrava més. Per cert, un postre, avui ens expliques, creació del restaurant Set Bordes, això és ben curiós, eh? Però inspirat en un dolç britànic.
Sí, mira, us poso Strauss. Això és Fledermaus, que sona molt bé, però sabeu què vol dir Fledermaus en alemany? Ratpenat. Canvia, oi, la lírica?
Ja no ens agrada tant.
Sí?
Està molt bé, mira. Parlem una mica d'història del pijama. Va, de fet, tot va començar a l'emblemàtic Hotel Savoy de Londres. El xef de cuina era un gran admirador de la cantant d'òpera australiana Helen Porter Mitchell, coneguda amb el sobrenom de Peach Melba. Per honorar-la, el xef va crear un postre amb aquest nom que de seguida es va fer molt famós algun dels millors hotels del món que tenien, evidentment, restaurant. I ha arribat, ara sí, el moment de connectar Londres i aquest Hotel Savoy amb els Set Portes barceloní. Era l'any 1951 quan un grup d'oficials de la sisena flota de les forces navals dels Estats Units eren de permís a Barcelona. I a veure si endevineu on van anar a dinar.
Els Set Portes.
I tenien el morro fi. Els soldats sembla que es van quedar amb gana i per això van demanar una ronda de Peach Melba. El propietari dels Set Portes, el Paco Parellada, no tenia aquest plat a la seva carta, però no va voler deixar els seus comensals orfes de dolç i per això va fer una versió que va batejar amb el nom de pijama per la similitud fonètica amb Peach Melba. Peach Melba, Peach Melba, pijama. I així s'ha quedat el nom. Tu, Mercè, què vas
dir? És l'anglès del 50. És que no hi havia l'anglès del 50 no hi havia internet i, clar, a veure, com aprenies així, una
mira,
mica...
Mira, això és veritat.
Lluïda.
Perquè, no sé, vosaltres heu anat a Londres, no?
Sí. Sí.
Oxford Circus.
Sí.
Val, d'acord. Sabeu com s'ha de dir?
No.
Perquè t'entengui el taxista.
Com?
Ajos tierros. Si tu dius ajos
sí?
tierros rapidíssimament, digue-ho.
Ajos tierros.
Oxford Circus et porta.
Ah, carai, sí?
Això no ho sabia.
Vas
sí?
fer la prova?
T'ho juro.
Sí. És com els d'Edimburg, bueno, no?
De
que diuen Edinburgh.
Aquestes... Mira, aquest és el... si heu d'anar a Londres...
Se l'està inventant.
No, això,
fas bé
això
de dir-ho. Fas bé de dir-ho, perquè, clar, si no, no hi arribaríem mai.
Mai, és mai, mai.
Centre.
És informació de servei que cal
moltes
saber
gràcies.
Aquesta hora. De res.
Per cert, l'altra informació de servei yes. és si et vas acabar el pijama o no.
No, mai.
Mai, eh?
Mai. M'han compartit tots, m'han compartit el pijama. Home,
és que és un postre, sí, que m'has de compartir.
Dona per
sí,
família nombrosa,
sí, home, és alegre, no? És un postre sí. que dona alegria, en flam.
Mai, mai és com si encara el tinguessis allà, en plan, d'aquí no t'aixeques fins que no te l'acabis. No, no, sí. t'ha quedat una bola de gelat.
És allò que m'ho no pots posar per endur, el que sí, t'has deixat, no? I la Mercè ho té encara al
tinguessis. Va quedar allà.
Et deixes les cireretes.
Això.
No? Que dius, menja-t'ho això ja, que hi és, home.
T'has menjat ja 30 flams, no tindrà ara un parell de cireres, com la gent que va dinar i es demana. Després d'un tiberi, amb sacarina, el cafè.
Sí, home, ja que hi ets.
El ridícul.
Tu què hi dius?
Doncs jo he dit que no, que us heu de posar sucre i, a més, us dic que ha arribat no, el no. moment de parlar del concurs. Vinga, perquè va. Aquest mes, a més, Mercè, sí. ahir eres al Viniu, suposo que et va arribar, no?, per les zones que canviem de mes i canviem de cistella.
Sí.
Perquè comencem la tardor, cistella de carbó... Ai, de carbó.
Aquesta per Nadal, per qui no s'hagi acabat...
Sí que han canviat de temporada,
bé.
Eh? Sí, sí.
Els oients dolents, els que no us porteu bé, cistella de carbó. De tardor, volíem dir. Repassem què porta aquesta cistella pels oients bons. Oli d'oliva verge extra de ciurana, arròs bomba, nius d'espinac, salsa bolognesa, cacau instantani, aquí,
perdona,
clocada d'Ulla l'Olga.
Estàs donant pistes a la gent de Caprabo, que el carbó també va car, eh?
És veritat.
Ja
no estaria malament, mira, cistella de desembre amb una mica de carbó, musli d'ametlla i avellana, també aquesta cistella, i un fantàstic gel dermonutritiu. Per guanyar-la, ens heu de respondre a la pregunta del dia. Avui, categoria, mira, parlant de sucres i de pijames, vida saludable, Mercè. Perquè avui el Passeig de Gràcia, bé, aquest any celebra 200 anys d'història i per això avui us preguntem quin és el carrer per on us agrada més passejar. No limitem a... Recordeu que passejar és molt saludable, hi ha un tema de passes que heu de fer diàries per mantenir la salut. Mercè, tu ja tens el teu carrer preferit. Quin
és? Vallespí, és preciós,
mira,
de debò.
Ai, te l'he tret. Me l'has robat.
És que, Mercè, parlat, eh?
Té de tot, eh, el carrer Vallespí.
Té de tot.
Té tot el
sobretot
que necessites. Clar.
Arbres.
Un restaurant verd. Japonès, carnisseria, plats, un lloc de plats preparats, un forn.
Un bícing.
Un bícing.
Un bícing. Sí.
Pàrquings de moto, és que ho té tot. I, a més, el millor, el tenim aquí al costat. Ho té tot. No hem de caminar per arribar-hi.
Sense menys tenir l'Olsa Carrer, com t'has de bé lloc, el tenim aquí.
Per favor,
home,
favor,
és oficial.
Però, cantonada Puiggarí.
Que posin una mica de verd aquí, per la bord de Déu.
Sí.
Està molt pelat, aquest carrer.
Si els arbres no tenen gaire bona... No fan gaire bona cara.
Què ho deu fer?
Però que no el renovin, perquè si han de trigar tant com amb la Rambla...
Digue'ls-hi als amics de la Rambla, el Pol, ja n'ha parlat aquest matí. Sí.
Quan acabin, que vinguin cap aquí. Va, si des de casa ens voleu compartir quin és el vostre carrer preferit per estirar les cames, 663-99-30-62, una nota de veu. També ens podeu escriure a Twitter, @elmatiestel, o ens podeu enviar un correu electrònic almatí@radioestel.cat.
Doncs ja ho sabeu, i mira, ara que parlaves d'aquests 200 anys d'història del Passeig de Gràcia de Barcelona, és just que avui doncs volem conèixer l'altre punt de vista de l'historiador Dani Cortijo. Quina és la seva història? Què hi ha al darrere d'aquests 200 anys? No ho diré bé a la primera mai, eh? 200 anys de vida d'una de les vies amb més projecció internacional de Barcelona i històric escenari de la vida social i econòmica de la capital catalana. Marxem res a publicitat, escoltem els bons consells del Miquel Murga i en parlem amb Dani Cortijo.
Ràdio Estel.
Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
Hey, hey, hey! De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cards when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Passant d'un quart de 12, seguim avançant plegats en aquest matí de dimarts 4 d'octubre. El 1993, el dissenyador urbà Alan Jacobs va publicar el llibre Grans carrers, on es troben des de l'Avinguda dels Camps Elisis de París, el Gran Canal de Venècia, el Market Street a San Francisco, la cinquena avinguda de Nova York o el Passeig de Gràcia de Barcelona. Un carrer que aquest 2022 celebra els seus primers 200 anys d'història. Per sumar-nos a aquesta celebració des del matí a Ràdio Estel, doncs volem posar en valor el que representa un dels carrers més luxosos del món, que entre moltes altres coses acull turistes, com ja sabeu d'arreu, per veure doncs algun dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Clar, hi ha tantes coses que podem explicar d'aquest carrer i per això avui parlem amb l'historiador Dani Cortijo. Dani, què tal? Molt bon dia. Hola, Dani, què tal? Com estàs?
Hola.
Bon dia. Hola, Dani, què tal? Bon dia.
Sí, em sentiu.
T'escoltem perfectament. Ens escoltes bé, tu?
Sí, sí, una mica de retorn, però bé, sí.
Vinga, doncs, Dani, clar, el que destacava, no sé si ens has escoltat prou bé, el Jacobs, el dissenyador urbà, Alan Jacobs, del Passeig de Gràcia, era aquesta pavimentació de les voreres dissenyada per Gaudí, que és la veritat exquisida, o que les branques dels arbres sembla que formin doncs una bòbeda contínua al llarg del passeig. Tu, com a historiador, què destacaries del Passeig de Gràcia?
Doncs el Passeig de Gràcia, una de les coses importants que té és que és una avinguda que ha esdevingut una de les més importants de Barcelona i en el seu moment que tingués la popularitat que té. Perquè, clar, hem de pensar que Barcelona des de l'època romana sempre ha estat una ciutat emmurallada. Quan fan el Passeig de Gràcia, allò quedava enmig del no-res. Era un caminet petit, que era el Camí de Jesús, que portava un convent i que unia Barcelona amb Gràcia. I el fet que passar d'un lloc del no-res a passar a ser un lloc de referència de la burgesia implica un canvi de mentalitat molt important. O sigui, estar fora muralles era estar a camps de conreu. I d'això passem a que és l'avinguda, diguéssim, les avingudes més senyorials i més importants de Barcelona.
Clar, ara parlarem de la importància de les muralles, Dani, però com a ciutadà, què és el que t'agrada més del Passeig de Gràcia? Què en destacaries?
Doncs a mi una de les coses que m'agraden, per exemple, són els fanals, que són molt originals i encara conserven alguna de la simbologia antiga de Barcelona, com per exemple el ratpenat i la corona comtal, que han caigut en desús i que, com a nostàlgic, trobo que és un símbol maco, per exemple. I després és veritat que no hi vaig a comprar gaire perquè no tinc el poder adquisitiu per comprar el Passeig de Gràcia, però sí que és veritat que és un lloc agradable de caminar, sobretot durant la pandèmia, que no hi havia tants turistes, tot s'ha de dir.
Clar, tot s'ha de dir, mirarem, parlarem també d'això. Ara estaves parlant de la simbologia, no?, del rapenat. Què volia dir, Dani?
Doncs això, per exemple, ens ho trobem en antics escuts de Barcelona i també a València, a Mallorca, a altres llocs, i ve derivat d'una llegenda en què diuen que Jaume I, quan havia de conquerir Mallorca, se li va aparèixer un ratpenat a la tenda de campanya i hi ha qui diu que el ratpenat va començar a donar cops contra l'interior de la tenda i hi ha qui diu que contra un timbal de guerra que hi havia i el va avisar de la presència dels sarraïns i gràcies a això va poder, diguéssim, sortir lliure d'aquesta emboscada i a partir d'aleshores va conquerir València. Aleshores va ser un emblema personal d'aquest comte Barcelona, rei d'Aragó, que després va ser rei de València, de Mallorca, etcètera, etcètera. I per això el tenim fins i tot en escuts d'equips de futbol, doncs de Mallorca, del València, i del primer escut del Barça, per exemple, també tenia aquest símbol. I no deixa de ser un animal, doncs que, no sé, Batman també li agrada molt als joves, no? Doncs si aquí teníem una ciutat que tenia com a símbol... Sí. El ratpenat no sé per què l'hem perdut, la veritat.
No, és que clar, la simbologia que ens estàs explicant, mira, ara en parlàvem de fet fa uns instants del ratpenat, però això de sortir ben parat, no?, i de poder sortir d'alguna manera exitosament. Per cert, Dani, sí, un dels criteris per estar entre els grans carrers del món és que aquests carrers creïn comunitat. Possiblement aquesta funció, tu creus que ha canviat si comparem els anys 20 del segle XX amb l'actualitat, si parlem del Passeig de Gràcia?
Totalment. O sigui, gent que visqui al Passeig de Gràcia n'hi ha molt poca, igual que la Rambla. Que si parlem del Passeig de Gràcia hem de parlar de la Rambla, perquè si abans hem parlat de com va costar que esdevingués popular el Passeig de Gràcia és perquè aquesta popularitat la tenia la Rambla. I va costar molt, sobretot a la gent, diguéssim, als burgesos de la ciutat, canviar el xip de que la manera de socialitzar i de donar-se a conèixer no era passejant-se per la Rambla amb les criades, sinó fer-ho al Passeig de Gràcia. Aleshores, què passa? A la Rambla tampoc hi viu ningú, ara. A Passeig de Gràcia poca gent, i normalment són franquícies de grans empreses. En aquest sentit, jo crec que s'ha despersonalitzat una mica tant a Passeig de Gràcia com tot el que és el centre històric de Barcelona, en aquest sentit. Però no només ens passa a nosaltres, és un procés pel qual està passant a Londres, està passant a Berlín, està passant a diverses ciutats. Clar. Però sí que és veritat que, per entendre això que deia de la comunitat, podríem dir que a Barcelona, per exemple, un passeig noble seria el carrer Montcada antigament, o, per exemple, la Rambla, no? I quan es van enderrocar les muralles i va sorgir aquest Passeig de Gràcia, el Passeig de Gràcia estava destinat a ser el nou passeig, diguéssim, de la burgesia. Però, com us dic, aquesta gent doncs, no s'habituava a una tradició que havien tingut durant tants anys a fer-se les cases allà. Clar, ara, el Passeig de Gràcia em sembla molt bonic, però quan va començar a fer el Passeig de Gràcia, allà era un descampat i eren tots camps de conreu, zona militar, no es podia conreuar fins aleshores, i de fet el nom de Camp Fangans ve d'aquí, no? De l'època en què es va fer l'Eixample, i tot eren bàsicament solars, que havien deixat ser camps de conreu, i si anaves pel Passeig de Gràcia, doncs acabaries amb totes les botes enfangades. De fet, encara queden alguns edificis antics, sobretot a l'Eixample, una espècie de coses en forma de U a les portes de l'entrada, que és per treure's...
El fang?
Per treure el fang a les sabates, eh? O sigui, que és una cosa superantiga, aquesta.
Que
aquí ens ve el sobrenom, eh?
Sí, sí. I
Xapín suposo que vindrà d'una altra cosa. Però que en fangués és això.
Ho saps, la història
de la comunitat, no?
Sí, sí. No, Dani, perdona.
Si el passeig de la burgesia va passar a ser aquest, el passeig dels obrers era el paral·lel. Aleshores, hi havia com el carrer dels rics i el carrer dels pobres, no?
Sí.
Hi havia tots els teatres populars, tots els cabarets, tota aquesta cosa una mica més, diguéssim, de baixos fons, era la zona del poble sec, i la gent, doncs, rica, doncs, anava al Passeig de Gràcia. De fet, no cal anar gaire lluny. Si ara mateix passeges pel Passeig de Gràcia i després et fiques al Raval, veuràs un canvi del tipus de gent que trobes i el poder adquisitiu que tenen bastant, bastant apuntat, diguéssim, no?
Clar.
I una cosa que sí que és interessant, que trobo, és que, clar, és una mica contradictori el fet de voler fer un passeig nobiliari, que la idea de Cerdà no era aquest, eh? Però fer una avinguda maca i el que vulguis, que els promotors després van voler que fos un passeig, diguéssim, burgès, amb la idea d'un cert igualitarisme dels plans de Cerdà, no? Què passa? Que et xoca molt el fet que totes les cases tinguin la mateixa planta i tinguin la mateixa estructura i més o menys els mateixos pisos amb el fet innat, no?, de la gent poderosa intentar demostrar el poder que tenen. Per això va sortir com una contrapartida, es va utilitzar el modernisme, que era una cosa europea i bastant, bastant arrelada, i el que van començar a dir és, d'acord, si els planos m'obliguen a tenir la planta de la casa igual que la del veí, el que haurà de fer és distingir-me amb la façana. I d'aquí va començar, doncs, que les grans famílies, doncs, que els Batlló, els Ametller, etc., comencessin a encarregar als arquitectes més coneguts una façana totalment diferent que fes destacar la seva casa sobre la resta. És una mica en contra de tot l'esperit de la Pla Cerdà, no? Però com faràs que aquesta gent que abans tenien el Palau Moja i aquests palaus del centre de Barcelona, de sobte digui, no, és que vosaltres estareu en un pis que estèticament per fora serà igual que un menestral o una persona que treballa a una fàbrica, no? I va començar tota aquesta lluita. Gràcies a aquesta lluita, una mica d'ego i de soberbia, doncs ara ens queden algunes de les joies del modernisme més conegudes a Barcelona. I, de fet, l'Illa de la Discòrdia, que és on estan allà totes...
Clar, és que anava a dir, no? Són el conjunt de 5 edificis, que és aquesta rivalitat de les famílies que ens estàs explicant, que estic seguint fil per randa, que no sabia, no? Que és aquest conjunt de 5 edificis que deies. Casa Lleó, Morera, de Domènec i Montaner. La Casa Molleres, d'Enric Sagnier. Quina més, Dani? La Casa Bonet, no? Del Coquillat, la Casa Ametller, la Casa Batlló, d'Antoni Gaudí. Clar, la burgesia va ser determinant, no? Perquè avui també estiguem parlant d'aquests 200 anys de Passeig de Gràcia. Ho veus així, també?
Sí, i de fet...
Espera.
És important que li diuen el desastre del 98, que seria quan es va guanyar Amèrica, perquè, o sigui, les últimes colònies, la gent va guanyar, diguéssim, la independència, però aquí el que va passar al final és que es veia com un gran desastre, però tota aquesta gent, que eren amos de grans plantacions d'esclavistes i etc., van agafar tots els seus quartos, les seves inversions, i van tornar cap a la península. D'aquí ve tot el tema dels indians i tot això. Mm-hmm. En aquest moment es dispara, tant al Passeig de Gràcia com a Sitges i altres localitats, diguéssim, tots aquests capitals i aquestes inversions tornen a la metròpoli, i és el moment en què es comença a invertir molt en tema immobiliari. Després hi ha una altra cosa important. Estem al segle XIX i és una època en què ha canviat molt la societat, hi ha molta bipolarització de classes socials i comença també la conflictivitat obrera. Aleshores, hi ha gent que... Hi ha elements de la burgesia que diuen que dedicar-se a la indústria és molt conflictiu perquè has de lidiar amb aquesta nova classe social i, evidentment, hi haurà vagues, hi haurà fins i tot una època d'epistolarisme, i durant una època moltes d'aquestes fortunes deixaran la indústria i es dedicaran a invertir en tema immobiliari. Com que em diguéssim, no era un tema tan conflictiu. Mm-hmm. I això també fa pujar moltíssim tot el que siguin, doncs, grans construccions o coses una mica més, diguéssim, vistoses a nivell arquitectònic.
Mm-hmm. Avui estem parlant amb l'historiador Dani Cortijo, a un altre punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel, parlant del Passeig de Gràcia, que celebra aquest any els 200 anys d'història. Dani, la veritat és que és un regal passejar pel Passeig de Gràcia. Miris on miris, tot és bonic, no? Des del paviment, els fanals, els bancs, també s'hi ubiquen, doncs, ara en parlàvem, alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat, com la Casa Lleó, la Casa Ametller, o la Casa Batlló, no? La Casa Güell, d'Antoni Gaudí. És habitual, Dani, trobar carrers tan ben assortits i que s'hagin sabut, sobretot, mantenir en bona forma al llarg dels anys?
Home, si nosaltres veiem com era el Passeig de Gràcia, ha canviat bastant, també. O sigui, em sembla que s'hagi mantingut molt, però, per exemple, hi ha hagut aparadors modernistes que a la botiga de l'OEB mateix van destruir bona part del patrimoni. O sigui, tampoc ens ho sembla, perquè té un aire molt antic tot en general,
sí,
però també s'han destruït moltes coses. El que sí que és veritat, que el fet de ser un passeig emblemàtic, ja sigui, per exemple, podria ser el Passeig de Gràcia, com podria ser la Rambla, doncs diguéssim que la gent té una espècie de sensibilització una mica més gran respecte a preservar el patrimoni d'aquests llocs. Evidentment, si en comptes d'això agafes un carrer doncs més secundari, no sé, el carrer del Carme, un lloc d'aquests que encara són més antics, normalment hi ha més permissivitat en destruir les coses.
Qui s'ha destruït, que deia, feies tu referència, Dani, en aquests 200 anys, que diguis, ostres, això...
Doncs a veure, en general s'han destruït bastant, no et sabria enumerar totes les coses que hi ha, però la Pesomia, tots els edificis que vegis que són d'una planta una mica més nova, la Borsa de Barcelona mateix, etc., doncs són fets sobre antics edificis, no? I clar, evidentment, això canvia una mica les coses.
Avui amb l'historiador Dani Cortijo ens està ajudant a fer una bona volta, un tomb pel Passeig de Gràcia, amb la coincidència doncs, que se celebra aquests 200 anys d'història. I, de fet, ara ho dèiem amb el Dani, el Passeig de Gràcia té alguns dels edificis i dels comerços més icònics de la ciutat, entre ells la Casa Batlló. Amílcar Varga, responsable del Patrimoni Mundial de Casa Batlló. Bon dia.
Bon dia, bon dia. Quan esmenten el que passa a Casa Batlló, les meves espàtries una mica tiren cap a baix. És una gran responsabilitat. Bon dia.
Tens molta responsabilitat, no, Amílcar? Escolta, mira, per això anàvem a preguntar com és això de treballar un dels carrers més bonics de la ciutat, no? On hi arriben milers de persones d'arreu del món per contemplar-lo.
La veritat és que és un privilegi, és un repte, tot plegat, i sobretot és una gran responsabilitat històrica, perquè de les coses ben fetes i de les coses no tan ben fetes ens serem responsables no només de cara al veïnat, sinó de cara a la humanitat sencera. I quan dimensiones això, jo puc dormir tranquil, però de determinats moments dius, estàs realment fent història i realment estàs formant part d'un continu d'esdeveniments que al llarg d'aquests 200 anys han canviat no només un passeig, sinó una ciutat, un país, un territori i un continent.
I escolta, Amílcar, quin creus per tu que és el secret perquè en un passeig de tan relativament petit, si m'ho permeteu, hi hagi tanta vitalitat i alhora tanta diversitat?
Jo crec que el fet de que la gent faci seu és el que fa que aquests espais puguin ser gaudits per moltíssima gent, sense importar la classe social, de si pot permetre's anar a les botigues que hi ha en aquest carrer, però que ja visualment, passejar amunt i avall a qualsevol època de l'any és un goig. Per tant, si la gent s'ho fa seu, i per dir fer-ho seu no és que tingui la pòlissa ni la factura ni el títol de propietat, sinó que el faci servir i que el gaudeixi i que la gent continuï passejant i gaudint-lo, com pot ser una ciutadella o un els espais o Montjuïc on la gent s'hi fa seus també i fa un ús adient a les característiques de cada espai.
Clar, a hores d'ara el Passeig de Gràcia, més de ser un eix comercial, és tot un reclam turístic, ara en parlarem també, és tot un aparador internacional de la ciutat. Tu, com a responsable del Patrimoni Mundial de Casa Batlló, què diries que valora la gent, Amílcar, tant ciutadans com visitants, com per exemple d'un espai tan emblemàtic com és la Casa Batlló?
Jo crec que gaudeix molt de la capacitat d'atraure i d'aquesta arquitectura que s'ha fet universal a partir de les formes, dels colors i dels continguts que té un passeig com aquest i una casa com aquesta. Crec que el fet de que el Gaudí no hagi deixat per escrit en pedra que volia representar en la seva arquitectura fa que la gent tingui la llibertat creativa i interpretativa, que afortunadament, a diferència d'altres monuments que hi ha hipòtesis que si estan fets pels ovnis o els alienígenes, aquest patrimoni sí que sabem qui ho ha fet, qui ho ha encarregat, i per tant, tot això, les llegendes i el fet, per exemple, que la Casa Batlló posi les roses als balcons al dia de Sant Jordi, també fa que aquest engagement, aquesta apropament a la, al patrimoni immaterial faci que la gent s'estimi una casa com aquesta i un pateix com aquesta i una ciutat com aquesta, perquè són no només, no és només pel bé de la façana de la Casa Batlló, sinó pel bé de la ciutat i de Catalunya sencera.
Amílcar Vargas, responsable del Patrimoni Mundial de Casa Batlló. Moltíssimes gràcies, Amílcar.
Un plaer. Gràcies.
Passejant avui pel passeig de Gràcia, avui continuem doncs, aquest passeig amb l'historiador Dani Cortijo. Clar, amb l'excusa d'aquests 200 anys de la seva existència del passeig de Gràcia, de fet, el bicentenari d'aquesta emblemàtica avinguda es considera, Dani, un esdeveniment d'excepcional interès públic, no? Que també ens ha cridat l'atenció.
Sí, sí, jo crec que és una cosa bastant important el fet de... El Passeig de Gràcia marca una nova Barcelona, no? Després de les muralles, només cal veure com evolucionen els mapes, no deixa de ser un fet molt important per la ciutat.
Clar, ara tu parlaves de les muralles, abans també no n'has parlat. Nosaltres entenem que els barcelonins de l'època no es podien no imaginar, de fet ens ho has explicat també, Dani, que aquell passeig acabaria sent un dels eixos centrals de la ciutat. Per què era un moment que encara s'era reticent a créixer fora muralles, oi?
No, reticent, no. La gent està encantadíssima, menys pel fet d'abandonar els llocs de prestigi anteriors,
sí.
En el sentit que és que no es podia. O sigui,
yeah.
Hem de pensar que Barcelona, des del segle I abans de Crist, quan es funda, fins gairebé la Guerra de Successió, sempre serà una ciutat que anirà creixent amb les seves muralles, però aquestes muralles tindran un caràcter totalment defensiu, no? Si t'atacaven, doncs tenen unes muralles per poder-te defensar. A partir de la Guerra de Successió la cosa canvia bastant. No? Perquè aquestes muralles, a partir de diguéssim, el candidat borbònic guanya la Guerra de Successió amb una gran resistència per part de la ciutat de Barcelona, es considera que Barcelona és una ciutat que s'ha de controlar. I és el moment en què s'enderroca el barri de Ribera, es construeix també la Ciutadella, que ara és el parc de la Ciutadella, que era una ciutadella militar, i a més que els canons de Montjuïc començaran a apuntar al centre de Barcelona. És una època de moltes revoltes, i Barcelona gairebé, aquella muralla, que era una muralla defensiva, es transforma en una espècie de mur d'una presó, no? És curiós que per exemple, moltes ciutats, fins i tot de vegades quan feia ruta la gent em deia, per què no s'han conservat més trams de la muralla medieval, no? L'únic tram visible des de l'exterior que queda ara mateix és el tram aquest que hi ha al costat de les drassanes, a la part baixa del paral·lel. En canvi, tenim el quadriple, tenim molt més trossos de muralla romana, que sí. Era molt més petita i molt més obsoleta, diguéssim, que d'aquesta muralla. La consigna va ser, hi havia un pamflet que era abajo las murallas. O sigui, la gent tenia un odi a viure dintre aquestes muralles, perquè no eren unes muralles estimades, ja eren unes muralles que havien passat a ser defensives, a ser els murs d'una presó. Llavors, ja dic, la reclamació era tirar les muralles de terra i poder construir fora. La gent vivia en condicions bastant infrahumanes,
clar.
I el que feien, com podia créixer la ciutat, era fer que els pisos pugessin cada cop més amunt. D'aquí també una mica l'obsessió de Cerdà, que quan fa el Pla Cerdà, en comptes d'intentar arreglar la ciutat vella, que va planificar el que actualment després ha acabat sent la Via Laietana, o per exemple la Rambla del Raval, ell havia pensat la Via A, B, no sé quantos, no? Però més que ara era escapçar-ho perquè passés l'aire pel mig, Però ell que va abandonar Ciutat Vella, perquè ho va donar com per impossible, i va començar l'Eixample. Una cosa curiosa que hi ha és que abans he parlat d'aquests plans que tenia a Cerdà d'una ciutat més o menys igualitària i com s'acaben modificant, els interiors d'illa haurien de ser tots verds, per exemple. O una anècdota que sempre explico és que Cerdà va dir que els edificis, no sé si va dir que havien de tenir només 4 plantes o així. I per això, a part d'un altre tema curiós, no? S'havia de tenir prou aire en una habitació d'un matrimoni com per poder respirar aire nou tot el dia. Ara a nosaltres ens semblava una tonteria, però fins al Covid ara sí que hem tornat a tenir aquesta sensibilitat.
Sí, no? Clar, ho hem tornat a pensar.
Quan anem a la típica consulta d'un dentista que està a l'Eixample, veiem que els sostres són superalts.
Superalts, sí.
I el que deia, per exemple, doncs ell va dir, no sé, ara no me'n recordo exactament, però que podien haver-hi 4 plantes, i aleshores es van inventar això de principal, entresol, àtic, sobreàtic, recontra sobreàtic, perquè sobre el paper només hi havia primer, segon, tercer i quart.
Bona.
Totes aquestes trampes, totes aquestes trampes van fer que la idea original de l'Eixample, que en el seu moment era molt moderna i molt innovadora segueix una mica pervertit.
Ah,
i
sí.
Parlant del Passeig de Gràcia, doncs aquest tipus de casa és tot el contrari, no? Acaba sent un palau amb la casa Batlló mateixa per dintre o la Pedrera, que veus que les parets són corbades, que és la irregularitat brutal, i té la seva gràcia, no?, d'intentar rebel·lar-se contra un model que hauria de ser molt igual per intentar destacar. O sigui, aquells costums culturals no es perden, tampoc.
Dani, estaríem parlant de tu, amb tu, aquí, del Passeig de Gràcia, hores i hores, eh? Però, escolta, ho hem de deixar aquí, però no volíem passar l'oportunitat. Tu li canviaries el nom al Passeig de Gràcia o no?
Doncs crec que una de les coses bones del Pla Cerdà és que hi ha certs passejos, com per exemple el Passeig de Gràcia, que és bastant neutral, perquè l'antic camí de Jesús que portarà Gràcia, jo personalment no li canviaria el nom. Igual que el Paral·lel o la Meridiana, són noms bastant neutrals que, per molts que canvien els ajuntaments, crec que ningú li molestarà.
Mira, escolta'm, aquest matí en aquest programa hem parlat de les obres per transformar un altre carrer important de Barcelona, com és el de la Rambla de Barcelona. En el cas de la Rambla, els veïns del carrer reivindiquen, no?, que el carrer torni a ser dels barcelonins. Com podrien conviure, sí, Dani, breument, el teu punt de vista, turistes i barcelonins en un mateix eix comercial?
Jo crec que és difícil. Més que res que no estem en un procés en el qual només estigui Barcelona, sinó, com dic, és un procés de massificació turística internacional. Jo, en això sí que soc molt conservador i tiraria del proteccionisme. Intentar mirar quin tipus de comerç hi ha a cada lloc, regular què es pot vendre, què no es pot vendre, i si volem atreure un tipus de turisme de qualitat, que no té per què ser un turisme amb més poder adquisitiu, doncs certs productes s'han de deixar d'oferir com a... els típics tòpics, no?, d'una paella cremada a 40 euros, doncs, si el que volem és qualitat turística, tu no pots... una ciutat que té no sé quants anys d'història, que estigui venent coses com a pròpies que no ho són. Si tu estàs mentint al turista, és una manera de no respectar-lo, no? Després no esperis que respectin a tu.
Dani Cortijo, historiador, merci, gràcies, de debò.
Gràcies, adéu, adéu.
Ràdio Estel. Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Sense distància. Amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Dos minuts i ens situem a 3:15. Seguim avançant al magazín del matí a Ràdio Estel i ho fem amb una secció que ens ajuda a viure millor i a gaudir de la bona vida. Jordi Vilajosana, com estàs? Bon dia. Va, t'ho torno a preguntar perquè a fora en micro ja t'ho he preguntat i la resposta m'ha agradat molt.
Pues, feliç i content, com
feliç
sempre.
Feliç i content, sí, és que clar, sí, ja ho tens. Tot ja... i haver-te llevat, a quina hora?
M'he despertat a les 4 del matí, a les 4 i mitja he saltat del llit i he començat a fer coses per casa. Netejar la cuina, fer gimnàsia, llegir, contestar emails... Però estic feliç. Potser dintre una estona, després de dinar, faré la migdiada, això sí.
Però a quina hora vas anar a dormir?
No era molt... No era 11 i mitja, 12.
11 i mitja, 12. Sí. Home, Déu-n'hi-do, també tard. Has dormit poc, eh?
Bueno, són 4 horetes, però diuen que quan et fas gran, dos menys.
Això sí.
I fas més migdiada.
Això sí. Eh? Si la pots fer, Jordi.
Jo la puc fer.
Tu la pots fer.
Hi ha alguns dies que la puc fer.
Ets afortunat i feliç.
Exacte.
El Jordi és el director de l'Observatori d'Emprenedoria i Felicitat de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona i també de la Universitat Politècnica de Catalunya i també protagonista, com ja sabeu, si sou oients habituals, de La Bona Vida, l'espai de felicitat d'aquest programa. Clar, avui, Jordi, abordarem un tema que ha aparegut de passada aquesta secció des que vam començar el programa, i de fet el Jordi ja ho va explicar el primer dia, eh? Jo, clar, m'ho va plantejar el Jordi i vaig pensar, mare meva, cada dia haurem de fer una respiració, i el Jordi em deia que sí, home, Mercè, que ja veuràs que anirà bé, que la gent li agradarà, no? Abans d'entrar en matèria, et sembla si comencem amb aquesta rutina habitual que ja s'ha quedat per quedar-se, vale, mai millor dit?
Pues llavors, sí? Desplega les mans, va, separa les cames, que no, sí, te les veig, però
separades,
que no estiguin creuades.
Separades.
Tanca els ulls, el José estarà mirant-te.
Sí, jo em marejo, per això quan tanco els ulls.
No, però no et mouràs.
Val.
Vale?
No. Va, d'acord.
Amb els ulls tancats,
sí,
llavors fem una primera inhalació,
sí,
focalitzant l'atenció amb, sí, la respiració. Retenim un segon la respiració i exhalem. I això, si ho podem fer tres vegades, ja n'hi ha més que de sobres.
Fantàstic, veus que no he pogut?
Ja, perquè t'estic mirant, perquè jo no he tancat els ulls.
Home, has fet trampa, tu.
Evidentment.
Mira, ara que dius d'inhalar, durant la setmana algun oient ens ha comentat, Jordi, que intenten seguir aquestes respiracions però que no aconsegueixen respirar profundament. L'inhalar, comenten que tenen com un bloqueig al pit.
Sí.
Què els hi recomanaries, tu?
Primer, quan hi ha un bloqueig que no pots acabar d'inhalar profundament, és produït per... no perquè no tinguis ganes de viure, sinó perquè et bloqueges la voluntat de disfrutar de la vida. Llavors, que ho vagi intentant i que focalitzi la respiració amb vull viure, vull ser feliç. Llavors, tot això anirà passant. Pensa que a mi, jo faig teràpia, llavors, m'ha passat, durant dos o tres anys de la meva vida, no fa gaire, em costava,
sí,
respirar.
Com...
sí, sí, com si no pogués arribar al final de tot. És a dir, no pogués arribar a omplir d'aire el meu cos. Llavors, és tan senzill com focalitzeu l'atenció i aneu provant, i es anirà destapant.
La bona vida amb Jordi Vilajosana.
Clar, fetes les respiracions, les tenim ja més relaxats, ho estem. Passem a la recomanació setmanal d'un llibre, i és que llegir també és important per evadir-nos de l'estrès i perdre'ns una mica d'una estona en un altre món, si pot ser, però després tornar. Avui, via telefònica, saludem a l'Eugènia Sobrino. Ella és advocada i també terapeuta. Eugènia, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia, quin llibre ens recomanes avui?
Doncs avui, seguint de la manera que heu començat avui, recomanaré el llibre de Reversing, Respiració Consciente, escrita per Leonard Thor, que és la persona que va posar el nom de Reversing a aquestes respiracions de les quals parlem setmana rere setmana.
Uh-huh.
I amb aquest llibre tindré uns quants exercicis que no són més llargs que mig minut, com a molt un minut, per aprendre a respirar i per incorporar en el nostre dia a dia per poder sentir-nos millor amb nosaltres mateixos i al nostre entorn.
I, Eugènia, qui recomanaries llegir aquest llibre, especialment?
Doncs recomanaria llegir el llibre als oients perquè sàpiguen de què parlem setmana rere setmana i perquè ho posin en pràctica i vegin tots els beneficis de que respirar és el primer que fem quan naixem i la darrera cosa que fem abans de morir, i que com millor respirem, millor viurem.
Llavors, Eugènia, ara que tenim aquí, avui no tenim present sinó per telèfon, quin tipus de respiració pràctica ràpida ens recomanaries?
Doncs la respiració de 20 respiracions conscients i connectades. Conscients perquè prenem consciència d'aquesta respiració mentre l'estem fent, i connectada perquè la fem sense aturar-nos entre inhalació i exhalació, ni entre tampoc exhalació ni inhalació.
Vale, perfecte. Seria com... faria el sonido. Estic mirant a la Mercè, que no foti prou... El so, perdó. El so.
Sí.
Seria així...
Correcte.
Aquestes serien les respiracions connectades. En fem 20 i ja està.
Correcte. Ulls tancats, prenent consciència en cada respiració i endavant amb el dia.
Doncs mira, jo m'ho apunto, eh? Rebirding, respiració consciente de Leonardo Orr, que per cert, em sembla que va ser tot un símbol, no?, del New Age dels anys 70.
Exacte, correcte. I va morir fa 3 anys, si no recordo malament.
Eugènia Sobrino, advocada i terapeuta, moltes gràcies per la recomanació literària. Prenem nota i esperem retrobar-te d'aquí una setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ah, D'acord, fetes ja les respiracions, anotada ja aquesta recomanació de l'Eugènia, que va molt enllaçada amb el tema d'avui, que parlava d'aquesta respiració amb consciència. Abans, Jordi.
Ui, em fas por ja, em fas por.
Et porto un proverbi suec.
Suec?
Suec, eh?
No podies anar més amunt?
A mi m'agraden molt els suecs.
Vale.
A veure, una alegria compartida es transforma en doble alegria i una pena compartida en mitja pena.
Jo, com sóc una persona positiva, estic absolutament d'acord. Es tindria que poder demostrar científicament, però estic totalment d'acord.
Escolta, el divorç passat, jo te deia això i em deies, no te recordes que m'ho deies? Que parlàvem de què vols ser quan siguis gran. Sí. Te recordes que ens feies plantejar-nos aquesta pregunta?
Per això
pregunta?
Vull mi plantejar portar-me bé, no preguntar-te masses coses.
Bona. Ara sí, va. Què significa respirar, Jordi?
Respirar és algo que fem de manera automatitzada i que no en som conscients del que estem fent.
Yeah.
És a dir, com ha dit l'Eugènia, és el primer que fem quan comencem a viure i l'últim que fem quan comencem a morir o quan morim. Llavors, respirem de manera automàtica. Aquí el Leon Orr va dir, no, comencem a respirar prenent consciència de que estem respirant. Llavors, ell es va donar compte que amb la respiració podíem arreglar molts problemes, arreglar, previndre moltes coses.
Clar, Jordi, però ara estic pensant, i tens tota la raó, perquè ningú ens ensenya a respirar. Vull dir que, d'alguna manera, naixem ensenyats i potser hi ha gent que respira malament, però no en té consciència, no? Que és el que dèiem.
Sí. Per exemple, amb els esportistes, sí, és una pauta que se'ls ensenya molt, sobretot als corredors, a respirar, a controlar el ritme del cor... Però, per exemple, de petit i de petita, quan tu has sigut petita, segur que has plorat i la teva mare que et diu, respira.
Sí.
Quan estàs molt nerviós, la teva mare que et diu, respira, tranquil·la. Llavors, això ja és un fenomen que ho fem també de manera automatitzada, que si compensem la respiració, doncs tot va fluint tot de manera més tranquil·la. Si tenim una respiració amb ansietat entretallada, això vol dir que estem nerviosos, que estem ansiosos.
I quins beneficis té, a banda, ja ens estàs explicant, respirar amb consciència, perquè ara em venia al cap, ara deies, no?, l'exemple de la mare, de estàs plorant, respira, tranquil·la, també fins i tot una amiga, no?, que et diu, o un amic com el Jordi, que tens un problema i el primer que et diuen és respira,
sí, mira,
i tot es posarà en lloc, no?
L'altre dia em truca una amiga de la seva filla i li havia deixat el nòvio, cosa típica i tòpica que ens ha passat a tots, però depèn de quines edats, doncs això pot ser un conflicte important. I em va dir, què li digo a mi hija? Que respire. Jordi, que respire, que se relaje, que respire. Llavors, tot el conflicte que té el cap va rebaixant. Per tant, serveix per relaxar-nos. És una eina de meditació. No sé si tu fas ioga o no fas ioga, però és una eina fonamental en la gestió del ioga. La connexió amb la nostra ànima. Si creiem que tenim ànima, a través de la respiració connectada, ens podem connectar amb ella. Fas una cara. Per sanar les nostres creences, sanar els nostres conflictes. Que això moltes vegades els dit de la gent. Si tens un conflicte, llavors tens un neguit, respira'l. El minut que encara en deus el cafè és dir... focalitzar l'atenció en aquest conflicte. Llavors aquest conflicte anirà rebaixant. Potser no desapareix, però rebaixarem
la intensitat.
Prevenció d'enfermetats, no solament respiratòries, sinó de qualsevol tipus d'enfermetat. L'Einstein, que això no ho he dit jo, ojalà ho haguessi dit, però no, va dir que érem energia en moviment. La respiració és el que provoca tot això. Quan tenim un problema, una enfermetat, és que aquesta energia queda parat, aquest motor queda parat en algun lloc. Llavors, si nosaltres respirem i som conscients que anem respirant, doncs prevendrim, la prevenció de les enfermetats serà important, ni que sigui a l'estrès, ni que sigui per focalitzar més relaxació. Tu prou. Quan tinguis una entrevista conflictiva que no sé com me'n sortiré, respira un minut. Et tanques amb el bany, perquè potser és l'únic lloc d'aquí que pots estar tranquil·la.
Home, ho tinc complicat, Si estic fent una entrevista, perdoni.
No, abans. Llavors, realment, i després, per exemple, els alumnes, els hi recomano per ser més creatius. Perquè una de les obsessions...
Guanyes creativitat, també?
Sí, perquè tens tota la... Perdona, com ho diria? Tota la basura...
Les escombraries...
Totes les escombraries que tens al cap.
Val.
Les neteges, llavors tens més espai per pensar altres coses. Tan senzill com això.
Carai.
Llavors, el problema és que no som conscients que tenim conflictes. No som conscients que tinc un problema d'autoestima i per això no soc creatiu. No soc conscient que tinc un neguit. Llavors, per això jo sempre recomano, a prima del matí, un minut de meditació.
Tu dius, Jordi, que observant com respira una persona se'n poden deduir moltes coses.
Exacte.
No em posis com a exemple.
No et fico com a exemple.
Va, quines? No.
Per exemple...
José respira. A veure...
No, però el José el tindria que tindre estirat...
Mira, mira, bona pregunta, perquè el José jo crec que té pocs minuts per respirar, el pobre José Matosas, però quan respira no sé com ho fa, eh? Però el, és veritat que...
El ja... José Matosas és una persona tranquil·la, relaxada, diguéssim, sap gestionar molt bé el seu neguit, perquè sempre el ficava amb un compromís i ara estic d'esquena, no el vull mirar perquè si no em ficaré a riure.
T'està dient que sí, home, està encantat.
Exacte.
Que després et paga el cafè, diu.
Llavors, realment, com jo he treballat amb ell, però de cara, no d'esquena, llavors és una persona que no es fica mai nerviós per res. I això dona, transmet aquesta tranquil·litat. Què vol dir? Que respira bé, que respira en pau. Què?
No, anava a dir, val. Clar, la respiració també és un indicatiu de com es troba el nostre cos, no, Jordi?
Evidentment.
O sigui, això és al·lucinant.
Per exemple, si tu tens una inhalació forçada, que s'hem comentat abans, és que no tens ganes de viure. Amb la inhalació recordem que inspirem oxigen, que és el que ens dona vida, i amb l'exhalació traiem porqueria, que és diòxid de carboni, per nosaltres, però no, en canvi no per les plantes. Per tant, si tenim una bona inhalació, és que agafem la vida amb ganes. Si tenim una exhalació forçada, és que no ens acabem de treure els problemes de sobre.
Jo la setmana que ve agafaré una llibreteta, posaré La bona vida, amb Jordi Vilajosana, i començaré a prendre punts, saps? Tot això que vas dient. Va, bons consells que ens dones, com sempre aquest consell de benestar plus, aquest bonus track. Què ens proposes avui, Jordi?
Pues avui us volia proposar una abraçada, algo tan simple com una abraçada.
Abracem poc.
No ens abracem.
Per què?
Hi ha una abraçada social, perquè sí, ens fa por. Ens fa por el contacte. Aquest exercici...
amb el virus, però abans ens abraçàvem molt poc.
Poc. Per exemple, aquest exercici jo el feia a classe, i he fet classes a Finlàndia, que els alumnes es van negar a abraçar-se. I és que culturalment aquí no estem preparats per això. Solament us demano una abraçada de 6 segons, res més. Costa molt.
O sigui, tu dius que l'abraçada perfecta quan ha de durar?
Mínim 5 segons. 6 segons.
6 segons. Sí,
perquè hi hagi una connexió cor a cor i energèticament. I si podeu ser, respireu les dues persones en profunditat. Jo ho faig, per exemple, amb les meves filles, amb la meva parella, que és el que a mi em dona energia.
Val. Llavors, jo m'ho estic imaginant, eh? Que és que m'ha vingut al cap que jo sóc més d'abraçar que no, per exemple, això ha sortit en aquest programa, de donar-me la mà, diguéssim, saps, Jordi? Que en algun moment dius, va, dona'm la mà,
sí,
però les dues, saps? Aquest moment així jo no... Em sento tensa.
No faré cap comentari, perquè si no em mataràs. Però perquè necessites sentir-te arropada. Arropada.
Digue-ho.
Alguna carència per allà tens, però no ho comentarem aquí en directe.
És que ja sabia jo per preguntar. La respiració, i sumem al contacte físic, en aquest cas l'abraçada, beneficis d'aquesta abraçada, Jordi?
Trobar la pau,
va,
trobar la tranquil·litat, trobar aquell moment de... Ei, em sento bé. Per això a mi m'agrada abraçar-me amb gent... I les millors abraçades per mi són les de les meves filles. Quan jo estic algun dia nerviós, passo per casa seva, m'abraço i marxo. Perquè això a mi em va molt bé.
Clar. I tu ets més d'abraçar o de donar la mà?
Bona pregunta. Jo sóc més de donar la mà. Perquè a mi el meu pare em va abraçar molt poc, solament quan s'estava morint. I això a mi la terapeuta m'ho va dir. I el teu pare t'ha abraçat poc, sí. I ara, amb els meus fills, jo els abraço moltíssim.
Clar.
Quasi que quan surten del bany els abraço. Exagerant una mica, no?
Sí,
però m'agrada abraçar amb els meus fills. Amb gent que no és la meva família em costa molt. Em costa molt. Tinc molta resistència al contacte personal.
Que em donaràs una abraçada ara?
I tant.
Val. Sí? Hi ha moments en què necessitem abraçades.
Sí, per exemple, quan no ens trobem bé, quan estem nerviosos... L'altre dia la meva parella està neguitosa i em va dir... Jordi, ¿me puedes dar un abrazo? I vam estar abraçats potser 5 minuts, 10 minuts.
5 minuts?
Sí.
Mare meva.
Abraçats perquè sí, ell estava neguitosa, no? Per una sèrie de temes.
Sí.
I això vaig veure que la vaig relaxar. Per tant, és una medicina, l'abraçança. Però abraçança de cor, amb tranquil·litat, respirant. No l'abraçada social transmetent el neguit que jo porto,
sí,
amb l'altra persona. No, és una abraçada de relaxació.
Sí.
Hi ha gent que aquestes abraçades te les fa, i altres que transmeten la... Quasi per fer això no tocar-les.
Sí, que ho fan com obligats, no?
Exacte.
I doncs, val, sí, faig l'abraçada, però
sí,
ràpidament...
Sí, i a més porta els notes tensos, nerviosos.
Sí. Jordi Vilajosana, expert en filar.
Sí.
Director de l'Observatori d'Emprenedoria i Felicitat de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. Gràcies, ha estat un plaer per aquests minuts gaudint de la bona vida. Cuida't moltíssim. I ara una abraçada, eh?
Moltes gràcies, Mercè.
Jo el José, que li faig anar, pobre. Ara li donaré una abraçada també al José. Temps de notícies F5, ens actualitzem i després llibres amb Aure Ferran.